Arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu que és aquell horari entre intempestiu i plàcid, intempestiu per tota aquella gent que tot just està tornant cap a casa seva a descansar, i plàcid per a aquells que esteu obrint un ull encara des de l'interior dels vostres llits i us disposeu a obrir aquest diumenge que encara està per construir. Aquest moment que ens agrada endinsar-nos en un espai que és entre oníric, a vegades naïf, però sempre interessant, que és aquell racó, aquell carrer empedrat que hi ha en una ciutat que no hem volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense massa pretensions ni arquitectòniques ni artístiques, a l'interior del qual hi ha amagades una pila de meravelles. I a la seva porta, com sempre, impertèrrit, el seu propietari, l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com estem?
A les portes del Basar de les Sorpreses, com sempre.
Sí, i tant.
Com ha anat la setmana?
Bé, força bé, molt sí. Engrescada, i a l'espera ja de començar del tot, que és, evidentment, amb les conferències, que ja saps que ja en tinc unes quantes.
Sí.
El meu retorn a la normalitat, primer és la feina habitual, després obrir el basar, això sí, mitja hora a la setmana, ja ho saps, i després iniciar les conferències, que arrenquem la setmana que ve. Vull dir que és un progressiu, diguem-ne, una progressiva incorporació, però vaja, també ja tot a punt, eh?
Tot torna a començar, que canten els Mishima.
Sí.
Bé, jo et vaig veure tranquil, pel que fa a les cartes,
sí.
Així que de moment el pluricocat no cal activar-lo, no?
Sí, però no ens en refiéssim, eh?
Vull,
jo només vull dir això.
Bueno.
No ens en refiéssim perquè, com es deia, hi havia una cita bíblica que llavors, aquella paràbola de les verges descuidades, que llavors diu, luego vendrá el crepitar de dientes y los aullidos en el infierno, alguna cosa d'aquestes. I permetem la cita en castellà, que és com la vaig aprendre jo, eh?
Sí,
i no
sí,
és exacta,
sí.
Eh? Però era una mena de paràfrasi respecte d'això. Vull dir que sí, no ens en refiéssim, que sí, tenim unes quantes cartetes, però que els oients, que són més o menys habituals, no diguin, bueno, escolta, i això del pluricó ja sortosament ja s'ha extingit. No.
No, i tota la gent
no
que no...
Tinguéssim,
no.
Això mateix, no caiguéssim en un excés de confiança, eh?
No, i tota la gent que no l'ha escrit mai, crec que és el seu moment.
Això.
Tota aquella gent que diu, ostres, que mira, fa anys que no escric una carta. Mira, els de la ràdio, potser els hi podem enviar una carta. Doncs sí, com sempre, al Basar de la Sorpresa, segur que l'adreça és la mateixa de sempre, l'Avinguda Diagonal 477, planta 15, codi postal 08036, i que tenim el compromís que l'Albert les llegeix totes i les respon una per una. Va, n'agafem un parell.
Sí, aquesta setmana, mira, són dues, precisament són repetidores, una que encara són, diguem-ne, de les últimes que ens van arribar abans d'acabar la temporada, una primera que ens arriba dels nostres amics de la Salle Comtal, ja saps, la setmana passada vam llegir dues cartes de dues noies que ens van escriure abans de les vacances per a veure si podíem anar a l'Open House. Hem rebut una altra carta també de la Salle i jo intueixo que ha de ser per lo mateix. En aquesta ocasió la signen la Georgina, el Simon i el Roger, i diu el següent amb diverses cal·ligrafies. Hola, Xavi i Albert, som la Georgina, el Roger i el Simon. Món. Estem al casal, a la nostra escola, a la Salle Comtal. Això és molt diferent a la classe. Aquí juguem i aprenem d'una altra manera, i l'única cosa és que no tenim tots els nostres companys. Nosaltres tres vam enviar una carta i un dibuix quan fèiem quart de primària. Ens ha fet molta il·lusió que la llegíssiu en antena i després rebre la vostra resposta. Aquest curs farem 6è, i com que participem activament una altra vegada a l'Open House, que se celebrarà el 21 i 22 d'octubre aquí a Barcelona, us convidem a visitar-nos. Treballarem des del setembre per fer d'autèntics guies de la nostra escola i us podem ensenyar i descobrir els petits racons. Sabem que els dissabtes esteu molt ocupats, però si voleu venir un altre dia, ben contents us l'ensenyarem. Gràcies i bon estiu al Simon, la Georgina i el Roger, que ens l'envien des de la Salle de Barcelona.
Perfecte. Doncs gràcies a ells, com sempre, des de les escoles, que també han tornat a començar la seva feina.
Clar que sí. I la segona carta ens l'envia també una amiga que ja ens ha citat en altra ocasió, que és la Lluïsa Puig. Obrim aquí la carta, és un sobre petitet, de dins extraiem un full de color crema amb una impecable cal·ligrafia i una fotocòpia, que ara llegirem què és. Estimat Xavi Albert, aquesta vegada us escric per dir-vos que el meu net, David, d'11 anys, ha fet una redacció a l'escola i li han donat un premi que consisteix en 40 euros per gastar-los, això sí, en una llibreria. Com que sóc una bona lectora, trobo que aquest premi és magnífic i d'aquesta manera els nens s'animen a lectura, que falta fa. Us envio la redacció perquè vegeu la imaginació que té un nen. A mi m'ha agradat molt, potser perquè és amonet. Estic molt orgullosa d'ell. Una abraçada per tots dos, la Lluïsa, des de Barcelona. I, efectivament, ens envia un conte, que en el seu moment ja llegirem, que es diu L'esprit del passeig de Sant Joan.
Molt bé.
Signat per David Gamarra Molina, de l'escola de 5è B de primària de les Dominiques de Barcelona, i la seva professora, que també està bé mencionar el seu nom, la Rosa Cortés.
Doncs felicitats a aquesta iaia orgullosa, diguem-ne, aquesta àvia orgullosa del seu net i de la seva feina, que també ens ha fet arribar la seva carta. Ja sabeu, l'adreça sempre és la mateixa, al Basar de les Sorpreses. Bé, tenim el Berlegui Express a punt.
Avui, sí, i tant, clar
avui,
que sí.
Avui
sí,
no
sí.
Hi ha cap bandera, no? Perquè últimament
no.
L'any passat posaves banderetes per deixar-me intuir cap on sí. Anàvem i ara no ho tinc tan clar.
No és un oblit meu, és que senzillament avui anem a fer el que es diu eufemísticament territori.
Ah!
No marxem del país, anem a la comarca del Baix Llobregat, al cim d'una muntanya anomenada Montpedrós, que es troba situada entre els municipis de Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat, i que ha estat protagonista fa poques setmanes per una notícia, diguem, ben curiosa. Si estàs a punt, sí?
Sí.
Doncs corda del cinturó, va, ja podem marxar. Per cert, t'has portat calçat còmode? Tu?
No.
No t'ho he comentat jo ara, això, no? Bueno, veure, home, tampoc no anirem molt lluny, eh?
Això s'avisa? Que...
Sí. Quina fresqueta, no?
Ui, Déu-n'hi-do. És que a vegades jo trobo faltar, Berlegui, que m'avisis una mica abans de la temperatura, de les condicions, una mica de la cosa. Perquè ara, per exemple, una jaqueteta la portaria. Saps què et vull dir?
No, ara, no es diu una rebequeta. Ara rebequeta. És la rebequeta.
Bueno,
una rebequeta no... Mira,
però on ja som? És que no sé on som.
Estem aquí. Sí, sí, mira, aquí tenim l'ermita de Sant Antoni.
Sí.
Allí mateix hi ha una pedra que ha estat ben famosa aquests dies, perquè, a veure, segurament que recordaràs la notícia perquè va sortir tot arreu, eh? És una pedra on fa anys s'hi van descobrir uns gravats en formes geomètriques, circulars,
que algú va catalogar
com a art prehistòric.
Sí, boníssim.
D'uns 9.000 anys d'antiguitat, la Diputació la va inventariar als mapes de patrimoni cultural i es va convertir una mica doncs, en un símbol de Santa Coloma, fins al punt que un institut va adoptar aquestes formes com a logotip. Ara fa uns 3 anys, uns vàndals van trencar part de la pedra i quan l'Ajuntament es plantejava de restaurar-la i fins i tot traslladar la pedra a un museu, va sortir un tal Francesc Ponsola, un artista barceloní, que va afirmar que ell havia fet els gravats feia 30 anys, pujant els caps de setmana i que amb tot el rebombori que s'havia creat va pensar que la cosa havia sortit de mana i potser calia saber la veritat.
És brillantíssim. O sigui, la història de sí. Creure, a més, convertir-ho en un símbol del poble. Em sí. Sembla extraordinari. Sí. Extraordinari. Sí. És aquesta pedra d'aquí?
Aquesta, mira, aquesta, mateix, aquesta mateixa d'aquí, veus que ha estat
aquesta forma,
però,
sí.
Sí, que amb una mica de... O sigui, fent una mica d'imaginació, escolta, això pot sortir les històries que vulguis, eh?
Sí.
Bé, i clar, quan has de saber la veritat, home, la notícia va causar una certa perplexitat, però sobretot, home, una certa tristor, no ens enganyem, ja s'havia especulat sobre el significat d'aquests misteriosos gravats, de quin sentit cosmològic podien haver tingut per l'home primitiu, de si formaven part d'algun ritual primitiu, i... I va, i resulta que no tenen més de 30 anys.
Ah, clar.
I bé, a mi m'agrada la notícia...
El poble deprimit, eh? El poble sí, ensorrat, eh?
Clar, però això passa. A veure, tots els pobles, i no, Santa Coloma no és l'excepció, eh? I em sembla que sempre tenen algun fet distintiu, algun element, algun personatge que, diguem-ne, els fa posseïdors de... Aquest és el poble on va viure, on va néixer, on hi ha això, on hi ha allà altre.
Sí.
Clar, segurament que estaven ben orgullosos els habitants de dir, mira, aquest és la pedra que deu tenir uns 9.000 anys. I fixa't que cada nova versió que es devia explicar devia recular 1.000 anys més, no? Vull dir que cada vegada les coses són més primitives i més importants, no? Però bé, a mi m'ha interessat la notícia i especialment doncs, aquesta sensació agradolça que ha causat. El fet que la veritat, doncs, ho hem dit altres vegades, no? La veritat acostuma a ser sempre molt més aspra i molt més amarga que no pas la imaginació. De manera que avui et proposo un nou Basar de les Sorpreses, el que fa el número 317, que dedicarem a la lletra D. La D de decepció.
Després, si vols, ho comentem, Albert, però ara quan em donaves la... I ara plantejaves la possibilitat de parlar de la decepció, argumentant la qüestió de descobrir la veritat respecte a una cosa que s'havia fabulat o que s'havia imaginat, aquí ho hem explicat una pila de vegades, no? Que ens quedem normalment, o preferim quedar-nos en la versió fabulada. Sí. La intencionalitat és com... Mira, fa no gaire ho parlava amb el Toni Clapés, que van anar a veure aquest espectacle del Mago Pop, no? dels Estats Units. I deia que li fa molta ràbia, i vaig pensar que tenia tota la raó, aquella gent que tota l'estona està dient «Oh, no pot ser això», o el truc... Deixem... És que ja sabem que anem a veure un espectacle de màgia.
Correcte.
Si la voluntat d'intentar... No, però jo he vist una coseta que... No, el truc deu ser... Deixa't estar del truc i no el truc.
Deixa't estar, correcte.
Deixa't emportar per la pròpia fragància, aquesta embriagadora de que hi ha coses aparentment impossibles que passen, no? Amb coses menors, per entendre'ns.
Ah, això mateix. És que, en el fons, té molt a veure amb la il·lusió. Deixem de creure amb la il·lusió, deixem de creure amb les coses màgiques, i llavors és quan ens fem grans de cop. I jo em sembla que d'alguna manera o altra convé que tinguem, ni que sigui en un cantó, diguem-ne, molt reduït, molt protegit, això sí, però algun aspecte de la capacitat de meravellar-nos per les coses segurament més quotidianes i fins i tot per aquelles que són molt artificioses, com és un espectacle de la màgia, per al qual jo sempre tinc molta debilitat per la màgia, perquè és un desafiament a tota la lògica, a tota la racionalitat, i per tant, per això sempre em criden tant l'atenció, no? I comparteixo plenament aquest criteri. Sí, sí, hem de mantenir aquesta il·lusió, aquesta espurna que en el fons ens fa més humans, però a vegades també ens lliga amb la nostra infantesa, que és aquell moment, aquella època en què tot és màgic i tot és fascinant. No? I, home, no m'agradaria sonar massa nihilista, però quan parlem de decepcions, home, hem d'admetre que la nostra vida, sigui quina sigui, està plena de decepcions.
I tant.
Jo diria que des que ens assabentem... A veure, espera't, com ho dic jo ara, que potser hi ha roba estesa que ens està escoltant?
Ja t'entenc.
Des que ens assabentem
sí,
que...
Sí. El gran misteri de la infantesa, no?
Això mateix, que els monarques que ens visiten el dia de l'Epifania del Senyor potser no tenen la identitat que els atribuïn de petits, diguem-ho així, fins potser el dia en què marxem, en què ens adonem que potser ens hem decebut a nosaltres mateixos i no hem estat a l'alçada del que haguérem volgut ser. Tenim decepcions amoroses, tenim frustracions personals, ens decebran els companys de feina, els amics, que potser llavors podent no són tan amics, els fills, els pares, la parella, i segur que nosaltres, evidentment, també decebrem a la gent que ens envolta, no? I el repte està, evidentment, en assumir-ho i seguir endavant, perquè suposo que en això consisteix la vida, en créixer, assumir errors i encerts i seguir endavant. I com podem suposar, doncs això no és d'ara, és tan antic com la humanitat.
A veure, no hem d'oblidar que la decepció no deixa de ser una qüestió bastant literària, també, no? És un fenomen que retrata d'una forma molt rodona, molt, molt àmplia i molt profunda, un sentiment molt humà, i per tant segur que deu formar part de les grans històries de la humanitat, entre elles les de la religió, la Bíblia, per exemple.
Home, evidentment, parles del tema literari, però clar, parlem del llibre de llibres, que és la Bíblia. Sense anar més lluny, a l'Antic Testament hi ha molts moments ben coneguts en què els homes deceben Déu, i aquest, òbviament, doncs els castiga, tot i que, a veure, si és Déu omnipotent, representa que ell això ja hauria de saber de priori, no? I, és clar, la decepció va precedida d'un càstig. Una decepció és l'expulsió del paradís, quan Adam i Eva són condemnats a treballar i guanyar-se pa amb la sudor al front per haver desobeït el mandat de no menjar el fruit prohibit, tots ho sabem. Anys més tard, quan veu que la humanitat és un desastre, envia el diluvi universal i només salva de l'extinció la família de Noé i un parell d'animals de cada espècie. Per no mencionar la decepció que també té Déu quan finalment allibera el poble d'escollit de l'esclavatge a Egipte de 3.000 anys, a aquest no se li acut res més que començar a idolatrar un vedell d'or. I, òbviament, Déu es castiga a vagarejar 40 anys al desert fins que no s'hagi extingit la generació, diguem, pecadora. No?
Parlen sempre de decepcions... Que els humans generen cap a la divinitat. A la inversa no es produeix?
Home, jo diria que pot sonar una mica sacríleg, però clar, també existeix. Quan algú es planteja l'existència de Déu i diu com pot ser que Déu permeti tanta maldat al món, doncs és evident que no deixa de tenir un principi de decepció. Però fins i tot això arriba fins a Jesús. El mateix Jesucrist, quan està clavat a la creu, crida allò de Déu meu, per què m'has abandonat, no?
Una decepció.
Però vaig a dir que, això mateix, per decepcions religioses, la que va passar, o millor dit, la que havia de passar el 22 d'octubre de 1844.
Joseph, away from the inn. They turned away, Mary and Joseph, away.
què va passar? Què va passar? És que és una data molt exacta, no? 22 d'octubre de 1844.
És un episodi històric conegut com La Gran Decepció, precisament, i que té de protagonista un senyor que es deia William Miller. Ell era un predicador nord-americà del segle XIX, que és considerat el fundador del moviment adventista, que és un corrent que propugna la segona arribada de Jesucrist. Una derivació és l'església adventista del setè dia, que està implantada arreu del món i que és bastant conegut. És possible que, fins i tot aquí, hem vist segurament alguna església que posa això, no? L'església adventista del setè dia. Bé, doncs, aquest senyor, Miller, estava convençut que, segons els estudis que ell havia fet, Jesucrist apareixeria al cel el 22 d'octubre de 1844. I clar, va fundar aquesta mena, diguem-ne, de moviment, va arribar la data i res de res.
Oh.
I clar, i molts van dir, vaja, ens han estafat. Molts van plegar, d'altres van dir, no, que no és ben bé aquesta data, que és una altra. Van fixar fins a tres noves dates futures, allò per si de cas, però tampoc va resultar massa encertades, i van dir, saps què, doncs pleguem. Però vaja, el moviment, diguem-ne, que va continuar. La decepció, en el fons, si ho pensem, es produeix quan es traeix una confiança, una expectativa. I n'hi ha tantes decepcions com vulgueu, fins i tot artístiques. Vegem tres obres, una arquitectònica, una escultòrica i una pictòrica, que acostumen a decebre. Vaja, que podríem dir allò de me l'imaginava més gran.
Hombre. La decepció turística és una cosa terrible, Berlegui? Estem d'acord, no? O sigui, aquell... Però és signe dels nostres dies, una mica, no? T'ho han explicat, ho has vist en tantes fotos, en pel·lícules, en documentals, que el dia que plantes davant d'allò que creus que és tan meravellós... Tampoc no n'hi havia per tant. O sigui, estava molt ben quadrat quan fa 30 anys en el OA Europa es van inventar aquest personatge.
Correcte.
Que deia això cada vegada que es trobava una gran escultura, un gran edifici, una gran obra d'art, que deia, me la imaginava més gran, que era fantàstic, no? L'Emperigüe, Emperigües es deia.
Ostres, que te'n recordes,
sí,
tu?
Sí, home, jo era un gran fan d'Europa.
Bueno, tots em sembla que eren fans, sí, sí, no, sí, d'aquesta obra d'en Bozzo, vull dir que... Sí. Bé, doncs mira, va, comencem per l'obra arquitectònica, va, comencem per la Torre de Pisa, hem anat a Itàlia...
Hombre!
El campanar de la catedral, començat a erigir-se l'any 1170... Que la gent es fixa només en... Ai, a veure si caurà, i fa aquella foto estúpida d'aguantar la torre a una certa distància amb la perspectiva, no? Però al fons, a veure, estem parlant d'un edifici de l'any 1173, que va trigar 200 anys en enllestir-se, després de diverses interrupcions, i que amb una inclinació del 10%, en més de 800 anys d'història, n'ha passat de tots colors. Fins i tot a la Segona Guerra Mundial, els americans van estar a punt de volar-la amb explosius. Allò perquè no avancessin els franctiradors. Recentment, després d'una restauració de 10 anys, en què han intentat equilibrar-la una mica, perquè clar, quina gràcia tindria la Torre de Pisa si no fos inclinada, doncs és un dels moviments més famosos del món. Tot i que hi ha molta gent que, amb aquell aire condescendent, diu, bah, no n'hi ha per tant.
A tu et va agradar? A mi m'agrada
molt. Bueno, clar, a veure, estàs a Pisa, estàs veient la torre, però estàs veient també tot el conjunt monumental que envolta la Torre de Pisa. Estàs en un dels poblets més adorables del nord d'Itàlia. Estàs al costat pràcticament del Lucca. Home, és que no pots demanar més, tu.
També és veritat que per mi el més decebedor de Pisa, quan hi vaig anar, és que la gent continua fent la punyetera foto aquesta. O sigui, la foto aquesta... Podem superar-ho ja? O sigui, estem a l'any 2023. Podem superar la foto aquesta que la gent es posa com de cantó, com fent veure amb la mà que aguanten la torre? Podem passar ja del tema, ja, d'una vegada? Podem fer una altra cosa? Gràcies. Des d'aquí la meva petició.
De l'arquitectura a l'escultura.
De la dolça Itàlia, des d'aquesta Pisa que per alguns és decebedora, cap a on? Perquè aquesta música no la reconec.
Doncs mira, anem de la Toscana, anem a Copenhagen i
aprofitem
per conèixer l'estàtua ben famosa.
Hombre!
Que tothom coincideix que és molt petit i que em sembla que et resultarà una mica familiar, que és la de la Sireneta.
Sí, sí, sí.
Puc
explicar-ho, que hi he anat aquest estiu. Jo he anat a Copenhague. Amb la família. Bueno, la Sireneta, sí. Bueno, vols explicar la història de la Sireneta o què hi fa allà a l'estàtua?
Recordem, està realitzada en homenatge al famós personatge de Hans Christian Andersen. Té una alçada... Aquí ja està, aquí està la cosa. Té una alçada de poc més d'un metre.
Sí, però això no t'ho diuen, eh?
Ah. És de bronze, pesa 175 quilos, però clar, és que és menys... I a més, no la pots tocar, per entendre'ns. Està, no. O sigui, està a una certa distància, per el que tinc entès, no?
Sí. A veure, la Sireneta. Com que tot arreu diuen que tothom ha de veure si va a Dinamarca la Sireneta, anava a dir la...
Sí,
la Sireneta.
Sí? No, has frenat a temps, eh?
Tothom hi va, no? I efectivament és un d'aquells monuments que pràcticament hi ha cua per anar-lo a veure, més que cua per fer la foto, també. No? Clar, la foto de la gent que imita la postura, perquè és una estàtua que està al damunt d'una roca i té la forma aquesta com de, bueno, la cua de peix, i està com en posició de mig mirant al mar, mig mirant la terra, bueno, el personatge d'Andersen, no? Com dir-ho, eh? No hi aneu. Bueno, o sigui, aneu-hi si voleu, però... Vull dir,
No cal.
O sigui, no cal, està perdut en un parc, que està molt bé, per cert, el parc, al final d'un... On hi hagi molta gent, és allà. Podeu estar 25 minuts esperant per fer una foto d'una figura que a més, s'agafa malament, perquè, clar, que tu estàs a la costa, ella està al mar, el sol pica malament, totes les fotografies surten cremades, contra els llums... Bueno, no està bé. No està bé. I és una escultura que no té... més història.
No té més
que... història. Bueno, sí. La gent li fa gràcia per lo de Disney i tal. És que no s'assembla la Sireneta de Disney. Perquè és prèvia a Disney.
És que, clar, és que és l'any 1913. A veure, hem de tenir en compte que aquesta Sireneta no està feta en homenatge a la pel·lícula de Disney.
Oh,
és una Sireneta que té més de 100 anys, és de l'any 1913. Recordem, està a l'abadia del port de la ciutat. El seu autor va ser un tal Edvard Eriksen, que la va fer per encàrrec d'un cerveser, un tal Carl Jacobsen, i des de la segona meitat del segle XX, bé, ha sigut molt famosa, sobretot arran, evidentment, de la pel·lícula de Disney, però que ha tingut també tota mena d'atacs vandàlics. La van decapitar l'any 1964.
Sí. Jo crec que l'han decapitat... Mira, crec que l'han decapitat més d'un cop. Fins i tot et diria.
Bueno, li van amputar un braç a l'any 84 i la van volar amb dinamita a l'any 2003.
Gent,
jo diria que són enfadada.
Tot decebuts. Tots eren decebuts que van anar allà, es van sentir enredats i van decidir
vaya merda d'escultura.
Volíem fer un favor a la humanitat i retirar-la, si podia ser. Però és que el més fotut, Albert, és que a Dinamarca en general, i diria que a Copenhague, n'hi ha diverses de sirenites. O sigui...
A sobre n'hi ha més d'una?
Sí. No sé si estan fetes...
dient que no és original?
Bueno, no sé... Original potser ho és, però potser és la primera. Però n'hi ha diverses per tot el país. Vull dir que tampoc... A veure, donar-li més importància a una estàtua d'un metre... que artísticament, jo no entenc d'escultura, però tampoc sembla res de l'altre dijous, eh? Vull dir que si heu d'anar a Dinamarca, que no sigui pensant en que gaudireu molt de la Sireneta, perquè, efectivament, no és que me la imaginava més gran, és que me la imaginava millor. O sigui, m'imaginava alguna cosa. Sí.
Va, i anem a una pintura també molt coneguda.
Va, on anem?
Mira, ara ho fem amb el retrat més famós de la història. Mig cos, on apareix una dona que mira directament a l'espectador, amb una expressió enigmàtica, de la qual invariablement cada any apareix algun il·luminat que afirma haver descobert el seu secret, que si la model estava embarassada, que si és el propi Leonardo da Vinci transvestit, que si les muntanyes que apareixen al fons són les de Montserrat. Estem parlant, evidentment, de la Mona Lisa, de la Gioconda, que té una història atzarosa, plena de viatges, vicissituds, i que fins i tot inclou un robatori on va desaparèixer durant 2 anys, ara fa un segle. El quadre va ser pintat entre el 1503 i el 1519, és la gran atracció del Louvre de París i és admirat per milions de visitants, malgrat que, evidentment, és també molt i molt petit.
Tu què, quan hi vas anar-hi?
Home, va ser decebedor, la veritat, perquè clar, és que, o sigui, quan estudies història de l'art, no et diuen les mides del quadre,
ara,
que l'imagines, clar, gran, òbviament. Ara. Els quadres renaixentistes, no ens enganyem, són grans, i quan veus això, dius, home... I a més, clar, el pitjor no és això, el pitjor és la gran quantitat de gent que, òbviament, té les mateixes inquietuds artístiques que tu, o només per fotografiar-se, i llavors també es va fer una fotografia al costat de la Gioconda. Però sí, certament, és decebedor. Ara, quan te n'adones de la història i les vicissituds de la gran mitologia que s'ha creat al darrere, te n'adones de la grandesa, evidentment, d'un quadre d'una de les obres més notables d'aquest geni, sense cap mena de pal·liatiu, que va ser Leonardo da Vinci.
Va, hem passat per Itàlia, per Dinamarca, per França... A casa nostra no tenim res així més decebedor. Hi ha moltes coses decebedores.
Aquest és el país de les decepcions, eh? Sí, sí. Ens decepcionen els polítics, ens decepcionen els esportistes, els banquers, els famosets... Però si hi ha una decepció que més o menys jo diria que ha impressionat a la societat, va ser una que va tenir lloc fa pocs anys i que va desvelar una creença que durant 40 anys havia estat gairebé imbatible. Estem parlant de l'Helena Francis.
El lio que va haver-hi quan es va saber la veritat d'Helena Francis. Bueno, expliqueu una miqueta qui és per als que siguin més joves.
Per les noves generacions que ens estiguin escoltant, això pot sonar com molt estrany, però va ser un dels fenòmens sociològics més importants i més interessants també del franquisme. Recordem, va començar a Ràdio Barcelona l'octubre de l'any 1947, quan es va decidir crear un consultori radiofònic que promocionés els productes cosmètics dels laboratoris Francis. La seva sintonia és aquesta que estem escoltant, l'Indian Summer de Victor Herbert. El programa va tenir un èxit aclaparador. Al llarg dels 37 anys d'emissió, les modulades veus de Maria Garriga, Roger Caballer, Maruja Fernández del Pozo van assessorar, aconsellar i consolar centenars de dones llegint una mitjana de 7 cartes cada dia. I les que no es llegien per antena s'atenien responent-se personalment. Molts anys després, el mite es va enfonsar quan es va saber que Helena Francis no només no existia, sinó que era el fruit de la feina de 6 persones, entre les quals hi havia un home que ho dirigia tot, que era en Juan Soto Viñolo. Perquè amb els mites ja se sap. Ara, per exemple, aquests mites no durarien tant de temps. Estem en una era en què tot s'ha de descobrir al moment.
Sí. També sempre es podria haver imaginat, també, que un programa que té 40 anys d'història i que respon cartes a tot Espanya, igual una sola persona no ho pot fer.
Però fixa't que la gent, és allò que deies al principi, prefereix, diguem-ne, deixar-ho tota la imaginació, no qüestionar-se abans que racionalitzar-ho i dir, ostres, calla, potser ens estan encerrorant, no? I és que, en el fons, és això, els mites sempre acaben caient com un dels més grans que ha conegut el cinema, Rodolfo Valentino.
Quina música, noi, quina música.
Sí, home. I estem...
Digues.
Que estem parlant d'un dels grans mites, diguem-ne, del cinema mut. Ha passat un segle gairebé de la seva mort. Ara pot costar entendre una mica la dimensió mítica d'aquesta figura que va ser Rodolfo Valentino. Nascut a Itàlia l'any 1895, va emigrar als Estats Units, després a Hollywood, va protagonitzar a principis dels anys 20 grans èxits com El Hijo del Caído o Sangre y Arena, però el va fer famós el seu aire llatí, la seva sensualitat i especialment la seva hipnòtica mirada, amb ulls gairebé tancats, on es deia que semblava que despullava les dones. Amb els anys es va saber que, si mirava amb els ulls mig tancats, era perquè el pobre era molt miop.
No fotis.
I com que això de portar ulleres als mites no els escau massa, s'havia de clucar els ulls per equipar-s'hi. I ja que estem en cinema, una altra gran decepció, la de Judy Garland, al descobrir que el Màgic 2, en realitat, és un farsant.
¿Quién es usted?
Yo soy el grande y poderoso mago de
hoy. ¿Usted? No puedo creerlo.
Sí, pues es cierto. Os aseguro que soy el único mago que hay.
Es usted un impostor.
Sí. Sí, tenéis razón. No soy más que un impostor.
Oh, es usted un hombre muy malo.
En mi tierra natal existen universidades, hogares del saber, donde los hombres van...
Home, a veure, Berlegui, és veritat que tota la pel·lícula buscant el Mago de Oz de Marras, i després resulta que, bueno, quin gran spoiler.
Però és que, en el fons, la pel·lícula està carregada d'una simbologia gairebé iniciàtica. O sigui, el Mago de Oz és l'equivalent americà, per entendre'ns, de l'Alícia de Lewis Carroll, salvant totes les distàncies, eh? És a dir, més enllà de la seva lectura infantil, hi ha, en el fons, moltíssimes interpretacions que ha fet que sigui gairebé un mite, ja no només literari, sinó, evidentment, cinematogràfic. I sí, ara estem escoltant l'escena culminant d'aquesta llegendària pel·lícula, Collita del 39, dirigida per Victor Fleming, amb la Judy Garland de protagonista, on després de moltes aventures, com deies, la Dorothy se n'adona que, home, doncs que famós màgic els ha de portar altre cop a casa, doncs és un farsant. Per qui la vulgui tornar a veure, la pel·lícula es pot trobar a Amazon, Apple TV, Rakuten i Google Play, entre d'altres.
Doncs avui que hem parlat de la decepció, el basar de les sorpreses, ja veuràs la decepció que s'emportaran els oients d'aquest programa quan descobreixin... quan descobreixin que l'Albert Beorlegui en realitat és fruit de la intel·ligència artificial. T'imagines? No, és broma, eh? Perdoneu, eh? És que ara acabo de fer una broma. T'imagines ara la gent
no
a casa... Què? Què? Que l'Albert no existeix?
No, tu ves bromejant amb això, que aquestes coses comencen així i llavors acabes campant-se tot plegat, eh?
Ai, senyor. Va, Beorlegui, una abraçada ben forta. Ens retrobem diumenge.
Molt bé, Xavi, que vagi
bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.